Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Carme Clèries. Israel manté una ofensiva implacable contra dirigents de les milícies pro-iranianes al Líban, però Hezbollah diu que continuarà combatent-lo encara que hagi matat el seu líder, Hassan Nasrallah. Paraules del seu número 2, Naim Qassem, en el primer discurs des del magnicidi.
Si els israelians decideixen entrar per terra, les forces de resistència estan preparades per a un enfrontament terrestre. Ens hem preparat i preparat, i amb la nostra confiança en Déu Totpoderós, estem segurs que l'enemic israelià no aconseguirà els seus objectius i sortirem victoriosos d'aquesta batalla.
L'Iran ha anunciat que no desplegarà combatents a Líban ni a Gaza per combatre Israel perquè considera que tant Hezbollah com Hamas tenen prou capacitat per enfrontar-s'hi. Els ministres de Afers Estrangers de la Unió Europea reuneixen telemàticament aquesta tarda per abordar la crisi. Més notícies amb la Maria Costa.
El Tribunal Suprem rebutja definitivament aplicar l'amnistia als líders del procés condemnats per malversació i els deixa ara via lliure perquè recorrin al Tribunal Constitucional. Els magistrats encapçalats pel jutge Marchena creuen que Junqueras, Bassa, Romeva i Turull van malgastar diners per interès personal. La votació ha comptat, però, amb un vot particular. Es tracta de la magistrada progressista Anna Ferrer, que està a favor d'aplicar l'amnistia. Ferrer retreu als seus companys que fan una interpretació esbiaixada del delicte de malversació per esquivar l'amnistia i els acusa de moure's en el terreny de la ficció jurídica.
El Tribunal Suprem ha tancat definitivament la causa penal que havia oberta contra l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'extinenta d'Urbanisme, Janet Sanz, per l'execució de les obres de la superilla del carrer Consell de Cent de la ciutat. Segons han explicat els comuns en un comunicat, la justícia ha desestimat el recurs de queixa que va interposar l'antic arquitecte en cap de l'Ajuntament, Josep Acevillo, després que l'Audiència Provincial arxivés el cas. Acevillo les acusava d'haver comès malversació i també delicte urbanístic, i ara la justícia reitera que no va ser així. Així ho ha celebrat Janet Sanz.
Barcelona avui és més verda, més saludable, gràcies a Superilla Barcelona, i per tant el que hem de fer és fer-ne més. Avui és un dia de celebració, és un dia positiu, perquè un dels projectes més emblemàtics i més innovador que ha situat Barcelona al capdavant de les ciutats del món en la lluita contra l'emergència climàtica i en la garantia d'una ciutat saludable, avui queda absolutament avalat pel Tribunal Suprem.
El sector del turisme de les comarques gironines demana al govern que agilitzi els tràmits perquè puguin contractar amb més celeritat els immigrants que ja resideixen aquí. I és que al sector li falten treballadors. És una de les reivindicacions que han fet des del Castell de Biart, a Masarac, a l'Alt Empordà, durant la jornada anual del Dia Mundial del Turisme, on hi ha anat la Laia Claret. Bona tarda.
Bona tarda. El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, especifica que hi ha hagut algun establiment que aquest estiu no ha pogut obrir tant com voldria per falta de treballadors. És per això que demana agilitat al govern en aquesta qüestió.
Una millor coordinació de les polítiques de treball amb immigració. No pot ser que les persones immigrants hagin de residir durant 3 anys per obtenir una autorització de treball. Si venen, benvingudes. Si se'ls ajuda, benvingudes. En la mà d'una que falta, donem-li els papers perquè treballin, perquè si no aquesta gent irà al mercat negre.
També reclama una regulació més específica pels pisos turístics, perquè considera que són els que afavoreixen la turismofòbia.
Una exposició urbana al Port Vell de Barcelona il·lustra la relació de Pablo Picasso amb el front marítim de la capital catalana a finals del segle XIX. El recorregut per 6 plafons inclou fotografies d'època i reproduccions d'obres del pintor Barcelona Montse Mas.
Picasso passeja, dibuixa i pinta al Port de Barcelona de molt jove, quan la seva família s'instal·la a la ciutat. Eugènia Pinto és la comissària de la mostra.
Et sobta perquè, clar, és una obra d'un nano que té 14, 15, 16 anys. Al canvi de segle, Barcelona estava en plena revolució, sobretot marítima, perquè va haver un canvi de navegació de la vela al vapor, llavors el port va haver de canviar. I tot això ho viu Picasso perquè viu just al davant a tocar del port.
La cinta inaugural l'ha tallada aquest matí la filla de l'artista, Paloma Picasso, molt somrient però sense fer declaracions. Montse Mas, Catalunya Ràdio Barcelona.
Als esports, Marcos García, bona tarda.
Bona tarda. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, confirma el retorn de Frenkie de Jong després de mesos de baixa. El migcampista neerlandès del Barça podria disposar ja de minuts al partit de demà a la Champions contra el Young Boys. El porter polonès, Szczęsny, és a Barcelona pendent de l'anunci oficial del seu fitxatge pel Barça fins a final de temporada. Sobre Szczęsny, Flick assegura que cap jugador del Barça té la titularitat garantida. El Girona perd per lesió Oriol Romeu per al partit de dimecres contra el Feyenoord. Els gironins també tenen el dubte de Blin i a l'Espanyol proves a Javi Puado, que ahir es va lesionar al camp del Betis. A més, el porter del Madrid, Thibaut Courtois, baixa dues setmanes per unes molèsties musculars. A la Copa Amèrica, a la final de la fase prèvia, Ineos Britannia 3, Luna Rossa 3. Britànics i italians afrontaran demà dues regates més i el primer que arribi a 7 victòries competirà contra el Team New Zealand a la gran final. I el Natació Barcelona ja coneix els seus rivals a l'Eurocup masculina de waterpolo. Seran el Panathinaikos grec, el Shabats serbi i el Honvéd hongarès.
Fins aquí les notícies.
Catalunya Ràdio és líder en podcast i aquest dilluns celebrem el Dia Internacional del Podcast.
Intentarem posar llum a la foscor.
No et perdis els nous episodis de Crips, l'esport més inèdit de Barça Reservat.
La veritat és
els millors documentals amb Garbo, Extrema Catalunya, El Mar Mur, El Servei Públic de Gent Normal,
la gran pregunta
Pop-up i A. Podcast infantils,
una dona
em van fer història, Som com som, o l'entreteniment del llindar.
Un catàleg amb ficcions, cultura, entreteniment, divulgació, esports. Benvinguts a la gran factoria de l'àudio, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Passen 7 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Bona tarda, família. Avui som dilluns, dilluns 30 de setembre, i si és dilluns vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. Ampar Moliner, bona tarda.
Bona tarda.
Estàs molt ocupada ara mateix, eh?
A veure, com que l'Elisenda està en estat de bona esperança, porta fruita, allò que es fa, que menges coses saludables.
Perquè et diuen, has de portar intendència,
claro,
sempre.
Llavors ha portat mandarines. Ui, el que ha fet. Llavors ara estem tots ingerint mandarines.
Qui més vol mandarines?
Jo ara, jo estic...
I fa olor de mandarina tota la diagonal de Barcelona.
Però jo ho he preguntat, dic, us fa angúnia l'olor mandarina? I han dit, no.
És com sentir-se a València.
Perquè algú li fa molta angúnia.
Ja estàs enfadat per mi, amb les mandarines?
No, li agrada.
No.
Ampar Moliner, talladet i mandarina, i Lluís Carrasco, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
No vols mandarina, tu, eh?
No vull mandarina, és que vinc de dinar i he acabat amb un lacti. Aleshores, ara una mandarina és com que em faria un tall de digestió.
Amb qui has dinat? Segur que és algo important.
Amb qui he dinat? Sí. No, sol a casa.
Segur que has dinat sol a casa?
Absolutament sol i a casa.
No has dinat amb cap directiu de cap Futbol Club Barcelona?
No.
T'has parat taula?
No.
On has dinat? Has dinat dret? No,
he dinat a la taula de centre davant de la televisió.
Sí. Amb els peus a la taula...
Mirant el TN.
Això quan estàs sol és un gran plaer, tu.
Ah, no.
T'asseus allà, sense que ningú t'emprenyi...
He fet una hamburguesa i un iogurt, i és el que he dinat avui.
I pim-pam, avui, ràdio de servei.
Mira quina il·lusió. Has netejat la cuina?
Home, clar.
Sí, està tot.
Has estat el drapet.
Patint la producció, en David Bueno i la Dolors Joanola, i la ratafia és el control en Sam Silva i en Fran López. De la Lady Gaga, amb les cançons de la pel·li Joker 2, que s'estrena el proper 4 d'octubre, el mateix dia que s'estrena Zenit a TV3. I aquí a l'estudi, carquinyolis habituals. Fran Domènech, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Què m'explica vostè?
De Gaga a Gaga. Mira, avui no és un dilluns qualsevol, hi ha una efemèride molt important pel nostre país, perquè aquest cap de setmana, atenció, ha fet 7 anys que la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, concretament l'apartament d'ortografia, va decidir eliminar els accents diacrítics.
No m'ho puc creure.
Estem parlant de 150 mots que s'escriuen igual, però que portaven aquest accent, en principi, per diferenciar-se de, del significat. Per exemple, os, no? L'animal. Os, la part de l'esquelet, no? Dona de femella o dona del verb donar, no? Totes aquestes paraules.
Et dic una cosa.
Dia terrible.
Seré abastament criticada.
Però...
però a mi m'és igual i el segueixo posant.
Oh!
I m'ho marquen com a falta, eh?
No ho seràs, no ho seràs.
Però trobo a faltar els diacrítics.
Imagina't que vols escriure la frase, la dic en castellà.
Vinga, va.
Endavant.
Es mujer, dos puntos, será.
Clar.
Sí, sí.
Com ho fas?
És igual. No, és igual, és a dir, que es pot fer sense, i tant. I els italians han tret les acs i tot. És a dir, es pot fer, sí. Jo, mira, ara estic més conformada.
Jo el que no entenc és que compti com a falta, en part. És a dir,
ara sí,
que
perquè
decideixis no posar-los,
d'acord. Allò que et vas aprendre. Mira, mira, la música que ens ha portat en Fran.
A veure, Foli Fran.
Fran, ja està bé, eh? Escolta una cosa.
El cap de la senyera.
Ens has dit carquinyolis,
no, no,
a tots.
No, i en tot cas no estàs sola. Que sàpigues que no estàs sola.
Tu també ho fas?
Jo sóc resistència accentiva, també.
Però abans,
per tant,
però abans
poso
els posàveu,
eh? Arreu. Hi ha molta gent que segueix posant els accents
els
per fer la diferenciació entre els mots.
Els diacrítics sempre, ho sento
una,
molt.
Una cosa, Carot, ara ens has dit carquinyolis.
Carquinyolis?
No? Però, crec que esteu anant molt lluny.
Oh, per què?
L'altre dia us vaig sentir, li vau dir a l'Alberto, o sigui,
sí,
o sigui, trucareu, sí, un dia a Donald Trump i li direu que us digui carquinyolis. O sigui, sí. Crec que esteu anant ja molt, molt lluny.
No, no, és que m'ha aconseguit. Empeio, sí, els
ja
ondes.
Ja ho vaig sentir.
La de Martín, els ondes.
Sí.
L'Albert Sala, Eufòria. Vam aconseguir, el més recent és, alerta, en Llucià Ferrer,
sí, ja ho
que va
sentir.
Presentar
sí,
el musical de Barcelona.
El musical, que és el primer cop a la vida que no ha sonat Boig per tu.
Correcte.
El musical.
I vam aconseguir que digués carquinyoli.
Atenció, perquè això s'acaba. Agafeu el cava i els carquinyolis.
Alerta, eh?
I la Llucia Ramis es va comprometre que la seva propera novel·la hi posaria la paraula carquinyoli.
Ah, sí, a veure una cosa, la veu una mica obligar amb una pistola?
No.
Sí, sí. No, no. No, sí, jo puc. Sí, sí, sí.
Escolta'm, he de dir que en aquestes 150 paraules que ja no porten l'accent diacrític, hi ha 15 excepcions. És a dir, l'IEC fa 4 anys va posar-hi 15 paraules, 15 monosíl·labs. Bé, Déu, Déu, és,
ma...
Exacte. Més, mas, mon, mon, mon tiet. Pèl, què, que...
Se t'està clipant el cervell,
no estava previst que les llegís, aquestes.
Pèl.
Estaven més escrites. Vaja, que hi ha 15 monosíl·labs que podeu fer servir. Sol, també. Sí, son, té, us, i vos.
Sembla que parlis en clau.
Sí.
Sembla una espia.
No és, mira, molt radiofònic, us, sincerament.
Us. No, però saps què hauríem de fer? Que la contrasenya de la tarda de Catalunya Ràdio, del wifi de la tarda de Catalunya Ràdio, sí, fossin aquests 15 diacrítics.
Tots els diacrítics i alguns números.
Escolta'm, Esther Vallès, bona tarda, estimada.
Molt bona tarda.
Com expliques?
Per fi dilluns.
Eh? Per fi dilluns.
Tots ho esperàvem. Dilluns.
Home, doncs sí.
També esperàvem unes dades. Quines? Concretament, els resultats de la Setmana del Llibre en Català, que va finalitzar a Barcelona ahir. Nosaltres hem de recordar que el dijous vam fer un bolo allà, des de la tarda de Catalunya Ràdio, i és important, perquè vam tenir a la taula a Lilia Pèrdigo, que el president d'editors.cat.
Molt maco, Lilia.
Sí, ens va agradar molt i ens va caure molt bé. Però, clar, li vam preguntar, Lilia, tens números, tens dades d'aquesta setmana? I ella ens va dir això.
I una dada que, aprofito la pregunta, el 60-70% del que es ven en aquesta setmana el llibre en català és fons. És importantíssim per les editorials. Ah, és una dada... Clar, es publica... Una.
Interessant, eh?
Es publiquen moltes novetats aquests dies, perquè és la rentrée, és com Sant Jordi, després de Sant Jordi ve la Setmana del Llibre en Català, des d'un punt de vista de moments importants on la premsa, on la comunicació, on hi ha més espais dins la cultura pels llibres, per tant es publiquen moltes de les apostades que es publiquen ara.
Clar, ens va dir això, per tant és importantíssim pel sector. Llavors, després de que nosaltres féssim presència en l'acte, podem dir que és coincidència.
No és coincidència, això és mèrit nostre.
Que la dada que us donaré ara fos... gràcies a nosaltres.
Home.
Sintonia de dades.
Ojo, ja està explotant la seva sintonia de dades, eh? L'he sentit 28 vegades des que la va estrenar la tieta.
Aquest any, la Setmana del Llibre en Català ha computat 100.000 visitants i un 20% més de vendes.
No vull dir res, però això és gràcies a nosaltres. Gràcies a la visita de la tarda de Catalunya Ràdio, la Setmana del Llibre en Català.
I és una demostració més que, quan les coses es fan bé, la gent respon.
Clar que sí. Avui, mireu, a la sobretaula, sucosa, eh? Perquè parlarem del primer trasplantament de cara que ara fa uns dies va fer l'Hospital de Bellvitge. No és el primer del món d'aquest tipus, però sí el primer Pareu atenció, en què s'ha pogut controlar en quin moment s'aturava el cor del donant. Ho intentarem acabar d'entendre i ho farem amb el doctor Oriol Bermejo, que és el cap de secció de cirurgia plàstica i reparadora de l'Hospital de Bellvitge. També tornarem a parlar de Donald Trump. Perquè aquest senyor cada cop la fa més grossa, eh? El candidat republicà a la presidència dels Estats Units ha demanat que se celebri un dia o una hora de represàlies policials sense límits, és a dir, via lliure per la brutalitat policial. Ell diu per acabar amb la criminalitat. Anirem als Estats Units per parlar-ne, of course, amb el Francesc Garriga. I avui, com que és dilluns, vol dir que a les 5 de la tarda tenim Economia amb en Gonzalo Bernardos. Amb ell comentarem les declaracions que va fer el president de la COE, Antonio Garamendi.
Nosotros pensamos que los trabajadores de este país debieran de recibir el sueldo bruto y luego que el Estado le recupere. Porque cuando tú preguntas a alguien cuánto gana, te dice, no, yo gano tanto. Y solo piensa en lo que han visto ingresar en el banco. Y se está olvidando de las pagas dobles, se está olvidando de las retenciones, se está obligando...
Y alerta también unas declaraciones del vice Pérez.
No voy a esperar a ningún juicio porque no necesito ningún juez. Soy culpable. Culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saque a mano.
Paraules de l'eurodiputat d'extrema dreta després de descobrir-se que no havia declarat el donatiu de 100.000 euros d'un empresari per la seva campanya electoral. Però en tot cas, amb en Gonzalo Bernardos parlarem d'aquestes pseudopropostes, de que tothom sigui autònom i tothom s'administri els diners per compte pròpia. A dos de sis vindrà el periodista Màrius Carol a parlar-nos de El nen dels escacs. És una novel·la on explica la història dels últims anys de vida de l'Antoni Lloret. És un sastre de Sant Sadurní d'Anoia que va ser l'últim represaliat pel franquisme a la vila de Sant Sadurní. I a partir de les 6, sexe i embaràs, amb la nostra sexòloga i ginecòloga de confiança, la Raquel Tulleuda. I hem de dir que el tema, us he de dir que l'ha triat ella, eh?
Ah, t'interessa aquest tema?
No.
A casa o voleu parlar?
A casa volem deixar de vomitar.
És que et digui una cosa, sexe i embaràs val més, perquè sexe i nadó, ja et dic jo que no.
No et computa. També tindrem a la Maribel Vila, experta en comportament i benestar animal, amb qui parlarem de com afrontar el dol per la mort d'una mascota. I acabarem amb l'última i marxem amb la Laura Grau, que ens farà una nova entrega de persones que no són de fiar. Avui, la gent que va tot l'any amb calça curta. Fatal. Això i moltes coses més des d'ara i fins les 7. Atents a la ràdio, per què?
Si està bé a la ràdio. Oh.
Ara s'ha carregat el lema. Expulsió directa, això,
sí,
de la tarda.
Sí, està bé la tarda.
Una persona que es dedica a la publicitat s'ha inventat un nou lema, tu.
Saps què passa? Que el dilluns no està bé la ràdio. Aleshores m'ha sortit així. Perdoneu.
La tarda és sinònim de ràdio. Anem a arreglar-ho, va.
És veritat.
Torrons i xocolates Virgínies. Els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
Alerta, perquè passen 4 minutets d'un quart de 5 de la tarda i ho hem sabut aquest matí. L'Hospital de Bellvitge va realitzar el 19 de setembre el primer trasplantament de cara. No és el primer trasplantament d'aquest tipus que es fa al món. El primer es va fer a França, parlem de l'any 2005, i aquest és el cinquè que es fa a l'Estat espanyol, el 53è a nivell mundial. Però, atenció, sí que és el primer a nivell mundial que es realitza en asistòlia controlada. I ara direu, què vol dir això, no?, de la sistòlia controlada? Doncs vol dir que s'ha pogut controlar en quin moment s'aturava el cor del donant. I gràcies a això han pogut obtenir el cor, la cara i els ronyons del donant. En sabíeu d'aquesta notícia? Espectacular, eh?
La veritat és que ho he llegit aquest matí.
Per acabar-ho d'entendre, si us sembla, en parlem tot seguit amb el doctor Oriol Bermejo, que és el cap de la secció de cirurgia plàstica i reparadora de l'Hospital de Bellvitge. Doctor Oriol Bermejo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de començar, ara tot just fa 10 dies d'aquesta operació. Com està el pacient?
El pacient està bé. Fa 10 dies està recuperant bé, està en bon estat general i bueno, estem enllestint una mica tot perquè els propers dies pugui marxar a casa.
Quan es triga a fer vida normal després d'una operació d'aquestes dimensions?
Home, vida normal en podrà fer aviat. Pensa que només hem fet la part de la cara, la resta del cos no té cap tipus de cicatriu, cap tipus de cirurgia. Llavors el pacient, pel tipus de trasplant, podrà menjar pràcticament... Bueno, de fet, està menjant ja per la boca i podrà fer vida normal en breu. L'únic és que necessitarà un període de recuperació i rehabilitació perquè les funcionalitats de la cara implantada doncs, funcionin i vagin bé.
Ara parlarem d'aquesta cara implantada, perquè ens han sorgit moltes preguntes,
moltíssimes.
Aquí a la tarda de Catalunya Ràdio.
Sí,
pregunteu. Abans, però, hem començat dient que és una asistòlia controlada. Què és exactament? És que el donant estava clínicament viu per començar l'operació?
Bueno, això no és fàcil d'explicar. A veure si ho aconsegueixo. Quan hi ha un pacient que és un, bueno, capacitat de donar òrgans, hi ha dos tipus de donacions. Un pacient amb mort encefàlica és aquell pacient que, perquè m'entengueu, doncs, un accident de trànsit amb un traumatisme cranoencefàlic, per exemple, i que en successives proves es veu que el cervell està clínicament mort. No té activitat de cap tipus i tant clínicament com legalment és un pacient que està mort, però que la circulació està intacta. Llavors, aquests pacients pots extreure els òrgans amb la circulació intacta, perquè clínicament i legalment estan morts. Però des del 2012 i des del 2020 es fa també a nivell del cor, hi ha una sèrie de pacients que clínicament, cerebralment no estan morts, però tenen uns danys cerebrals tan severs i tan irreversibles que fa que la seva situació sigui irreversible en els pròxims dies. Són pacients que no es recuperaran, però que legalment i clínicament no estan morts, però estan en situació d'irreversibilitat.
Seria el que, la gent a vegades diem està en estat vegetatiu?
Més o menys, sí. Una cosa així podria ser. Llavors, són pacients que clínicament en les propers dies o inclús hores a vegades, doncs segurament es moriran, perquè sabem l'evolució de com van aquestes coses. Llavors, aquests pacients, des de 2012, el que es pot fer és, per aprofitar aquests òrgans, es parla amb la família, se li explica la situació d'irreversibilitat pels danys tan severs que té, doncs, el cervell o altres òrgans, i se li proposa fer una asistòlia controlada. Vol dir que de manera controlada a quiròfan es para el cor i llavors en aquell moment es pot realitzar una extracció dels òrgans que siguin aprofitables per a altres pacients.
I això, aquest control, aquesta asistòlia controlada, entenc que té beneficis a l'hora de mantenir els òrgans vius, entengui'm.
Clar, perquè si aquest pacient, per exemple, fos exitus a una planta d'hospitalització o a una UCI, doncs no arribaríem a temps a ser capaços de treure aquests òrgans, perquè passaríem massa temps sense que tinguessin vascularització, sense que estiguessin irrigats. Llavors, si preparem el moment en què aquest cor deixa de bategar, som capaços d'estar en una situació en la que, just en el moment que deixa de bategar, podem ser capaços d'extreure aquests òrgans i passa prou poc temps perquè siguin aprofitables per fer la donació.
Doctor, és que estic a la taula amb l'Empar Moliner, amb Lluís Carrasco,
sí,
Fran Domènech i l'Ester Vallès, i crec que l'Empar té preguntes.
Hola,
una pregunta. Hola, doctor.
Sí.
Ara estava vostè explicant aquesta part, aquesta notícia, aquesta bona notícia, i la vessant científica la podem comprendre tots i celebrar tots, no? Però em poso a la pell de l'equip de metges o de psicòlegs que han parlat amb els dos entorns, amb l'entorn d'aquesta persona que havia de morir i que donava aquesta part tan bàsica de la persona que va ser a l'altre, i l'altra persona al mateix temps rebia aquesta part tan bàsica, i m'agradaria molt poder entendre, però és a dir, amb gran emoció estem entenent tots aquest equip de metges que va parlar amb aquests dos grups que no es coneixien, com ho devia fer per aconseguir això, la part humana d'aquesta història, no?
Efectivament, el treball dels la coordinació de trasplants, hi ha un equip que integren metges, psicòlegs, infermeres, que treballen en aquest tema. I el pacient receptor primer va ser valorat per psicologia i psiquiatria mesos enrere per avaluar que fos capaç d'aguantar i rebre la cara, aquest tipus de cirurgia que té unes implicacions psicològiques importants. I en quant a la donació, doncs, habitualment tots els pacients o totes les famílies de pacients que són candidats a ser donar els òrgans, hi ha un equip que s'encarrega de parlar amb ells, d'explicar-los com funciona tot, i en aquest cas, evidentment, la dificultat d'explicar-los la possible donació de la cara doncs incrementa un punt més a la feina que fan a diari, que és magnífica.
Perquè aquí hi ha un donant, que és aquesta persona que estava, en, entre cometes, permeti'm, estat vegetatiu, però hi ha tres receptors, que és el del cor, sí, el dels ronyons i el de la cara. Anem al de la cara, perquè ens ha cridat moltíssim l'atenció. El pacient receptor, diguem-ne, és un home de 47 anys que tenia un neurofibroma plexiforme gegant a la meitat de la dreta de la cara. És a dir, estem parlant, perquè ens entenguem, com un tumor molt gran que li ocupava mitja cara, oi?
Això mateix.
Un tumor així tan gran, entenc que no es deu poder extirpar, o l'havíeu extirpat i després feu aquesta substitució facial?
Sí, a veure, aquest pacient tenia una neurofibromatosi, que és una malaltia hereditària, genètica, que condiciona l'aparició de neurofibromes, que són uns tumors benignes, que en aquest cas li va aparèixer a la cara, a la infància, i es van realitzar algunes cirurgies quan ell era petit, sense que tinguessin un bon resultat, i aquest neurofibroma va anar creixent, fins que va ser àmpliament deformat de la part, àmpliament deformant de la cara dreta, que implicava doncs, una dificultat per la parla i la deglució, l'ull dret pràcticament anul·lat, i tota una deformitat que agafava la meitat dreta de la cara i el nas. Llavors, primer, o paral·lelament, un cop s'extreia la cara, paral·lelament a un altre quiròfan, es va fer la resecció d'aquesta tumoració, i un cop va ser extreta és quan van fer la reconstrucció amb la cara del donant.
Doctor, aleshores entenc que es fa una implantació de la cara sencera o només de la meitat afectada?
En aquest cas es va fer de la meitat afectada, de la meitat dreta. Diguéssim, la meitat esquerra la tenia intacta i en aquest cas vam trasplantar la dreta, que hi va incloure tot el nas, la meitat de la boca, l'ull dret, tota la hemicara dreta, fins al del coll, fins a gran part del cuir pilós.
Però aleshores entenem que els trets facials, el pacient conserva els seus propis trets facials.
Sí, perquè els trets facials no venen definits per les parts toves, en aquest cas, sinó que venen definits pel suport ossi.
Ah, clar.
Llavors, igualment, els que s'han fet amb os, quan tu trasplantes una part d'os, només trasplantes una part, llavors els trets facials del receptor estan intactes i en cap cas es pot reconèixer el donant en el propi receptor.
D'acord. No és que hi hagi... És que, clar, la gent, suposo que neòfits,
sí,
ens ho estàvem
pregunta,
imaginant...
Sí, una pregunta habitual, però
clar,
no.
Ens estàvem imaginant aquella pel·lícula Cara a Cara, no? No és que et canviï la cara. La del... No. És que ara no em surt el Nicolas Cage Nicolas i John Travolta, oi?
John Travolta, sí.
No es tracta ben bé d'això. Exacte, face off.
Hola, doctor, jo tenia una pregunta, sóc el Lluís. Aleshores, pel que explica, la part que ha intervingut i, per tant, la part nova de la cara,
sí,
a mesura que va passant el temps, cada vegada s'hi assembla més en el pacient tal com era abans?
No és que vagi canviant i es vagi adaptant, no. Nosaltres traiem totes les parts toves, musculatura, però deixem tota l'estructura òssea. Llavors, quan implantem la cara nova, l'estructura òssea subjacent és la que dona la forma facial, l'aspecte reconeixible de qualsevol persona. El que sí que és molt important, quan seleccionem el donant ha de tenir unes característiques antropomètriques similars al receptor, en quant a alçada, en quant a tamany, i també molt important el color de pell i el color del cabell. De fet, els companys que seleccionaven o que ens deien si hi havia un possible donant tenien un Pantone, sabeu el Pantone dels maquilladors professionals? Doncs vam comprar un Pantone i a través del Pantone, doncs, comparàvem els colors de pell perquè això fos el més similar possible quan féssim el trasplant.
Aleshores, entenc, doctor, que en cas d'home només pot rebre d'home o de persona amb barba, diguéssim.
Sí.
Ho dic perquè, clar, no tingui mitja barba i no mitja, l'altra mitja i al revés,
això
no?
Mateix,
si són dones.
Això mateix, ara mateix, sí, nosaltres buscàvem un donant que fos home, sí. Sí.
Per altra banda, el trasplantament en si, més enllà de la curiositat de que una de les parts trasplantades hagi estat la cara, en aquest trasplantament hi participen 60 professionals de més de 10 serveis mèdics i quirúrgics diferents. Com carai es coordina tanta gent amb tantes especialitats?
Uf, doncs es coordina reunint-se molt, posant-se tots d'acord, establint un protocol que tothom està d'acord i es compleix des del principi fins al final, i sobretot amb les ganes i la col·laboració de tothom.
Déu-n'hi-do, eh? L'hospital, penseu que ha estat 3 anys preparant-se per això, Esther.
Clar, ara comentàvem, ha estat 3 anys preparant-se i ha intervingut 60 professionals. Quan ha durat aquesta operació?
Pues mira, són 3 anys, per la duració van ser 12-13 hores.
Només per la part de la cara, diguem, eh?
Sí, sí, la part de la cara van ser 12-13 hores. Pensa que van fer l'extracció al matí i després es van fer 3 quiròfans simultanis. En un quiròfan van fer la cara, els companys de cirurgia cardíaca notaran en el quiròfan van implantar el cor a un altre pacient i els companys d'urologia van implantar els ronyons en uns altres pacients, en un altre quiròfan. Clar, si suméssim les 3 implantacions més la cara, doncs, potser surten 24. Però el que és de l'extracció i la cara, vam començar a les 8-9 del matí i vam acabar a les 9 de la nit, 12-13 hores.
Per tant, hi ha 4 receptors, eh? 2 persones diferents, un per cada ronyó, diguem-ne.
Això mateix,
sí. Els càlculs que ha fet vostè.
Que ara que ens estàvem centrant en el pacient de la cara, aquest pacient, quan torni a estar ja sa, haurà de fer una rehabilitació de cara amb uns exercicis concrets de poder aprendre a tornar a somriure, tornar a plorar, o sigui, això s'aprèn de nou?
Clar, nosaltres hem implantat la cara amb la musculatura mímica i el que hem fet és una reinervació, és a dir, hem fet una sutura entre el nervi del donant i el nervi del receptor, el nervi facial, que diem, i la recuperació d'aquest nervi sol trigar entre 6 i 8 mesos. Llavors, per optimitzar aquesta recuperació, aquesta reinervació de la musculatura trasplantada, fan una rehabilitació i una fisioteràpia que el pacient doncs, començarà en breu i la farà de manera ambulatòria fins que pugui recuperar el màxim
màgia,
de funcions.
Eh? Sembla màgia, així com ho explica en part.
Doctor, vostè estava parlant ara de 12 hores i m'imagino el dia abans de vostè, explicant-ho a casa, arribant vostè a casa després, i també m'imagino vostè decidint un dia que volia ser metge. I perquè m'imagino com el cas més emocionant de la seva carrera laboral, no? M'imagino que després d'això poques coses deuen haver-hi, tan
bueno,
tan
cada,
vives, no?
Cada cas i cada pacient és un repte en si i sempre trobes, per un motiu o altre, sempre trobes pacients que són un repte per fer un tipus de cirurgia o un altre.
Vostè sempre va voler ser metge? Quan era petit, volia ser metge?
Bueno, no. Jo volia... Sempre m'ha agradat el camp de les ciències i, bueno, una mica en el moment de decidir la carrera, no sabia si fer biologia, química, però la meva mare, que és infermera, aquí un record a totes les infermeres, pues em va acabar convencent per fer ciència.
Va ser la mare, mira.
Per fer medicina.
Déu-n'hi-do. Lluís, alguna pregunta pel doctor?
La meva reflexió anava una miqueta en el terreny de l'Empar. Jo no he pogut evitar, des que he parlat amb la Nascura aquest dematí, que parlaríem d'aquest tema, de pensar en la novel·la El metge, de Noah Gordon. Qui no l'ha llegit, la pel·lícula que estava protagonitzada per Ben Kingsley. Jo, per mi, el doctor Bermejo escriu una de les pàgines importants de la història de medicina. Més enllà de la solució que li han donat al pacient, que segur que serà una gran solució, també tenir la sensació de que la teva obra, al final, és una petita obra important dins del que és la medicina universal. Per tant, felicitar-los, que realment és molt emocionant.
A mi em sembla espectacular.
Sí, és una contribució de l'hospital perquè altres grups puguin expandir la possibilitat de tenir més donants en la sistòlia per aquest tipus de trasplantaments, doncs benvingut sigui, evidentment, jo i tot l'equip que participa.
Increïble, increïble, i que això es faci a casa nostra.
Sí.
Doctor Iol Bermejo, cap de secció de cirurgia plàstica i reparadora de l'Hospital de Bellvitge, de veritat, molt bona feina i moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres i molts records, que us escolto.
Adéu.
Ai, que és maco, que ens escolta, eh? Escolta'm,
que
aquest senyor que fa màgia ens escolta.
Que no ho faci dintre del quiròfan.
T'imagines?
Ho faci fora.
Potser sí, no?
Potser relaxa.
De vegades, quan fas feina una mica mecànica, de vegades potser
el relaxa. Passen 4 minutets de 4:45 de la tarda. Tenim ja punxat en Francesc Garriga. Francesc, bona tarda.
Hola,
què, Garriga, què t'ha semblat, això, el trasplantament?
Em supera.
És molt bèstia.
Em supera, això queda fora de la meva capacitat gairebé d'entendre-ho.
Sí. I de la nostra, què et penses, que nosaltres ho fem habitualment?
Però si tu tractes amb coses també bastant surrealistes.
Déu-n'hi-do.
Ah, sí, però d'un altre caire, diguem.
Escolta'm, de seguida comentem l'última de Donald Trump, eh? Déu-n'hi-do.
O les últimes.
O les últimes. Sí. Ara comentem les últimes de Donald Trump. Abans, però, fem una pausa per la públic.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
El quadre Excel no l'ha impressionat.
És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprevo tens una gran varietat de frescos a preus més baixos, com els cors d'enciam romà en natur, pack de 2 unitats a 1,39 €. Caprevo, amor etern als preus bons.
Si us agrada fer rutes a peu o en bicicleta per les comarques gironines, ara teniu una eina web gratuïta que permet personalitzar les sortides per les vies verdes de Girona o la ruta Pirinexus. Pedala o camina en un sol dia o crea les teves etapes amb recomanacions, mapes, serveis. Entra a la web planificador.viesverdes.cat i gaudeix de la natura a cada pas.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Israel, 7 d'octubre de 2023. Una narració en primera persona de l'atac brutal que ha desencadenat una ofensiva global. Nits sense ficció, Supernova, la massacre al Festival de Música, a la plataforma 3CAT i a TV3, dimarts a la nit.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Entre l'1 d'octubre i el 2 de març de 2025, amb motiu de les obres que Adif realitza en el corredor mediterrani, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona i Salou-Portaventura per als viatgers de les línies dels regionals del sud. Els usuaris de la línia R16 disposaran d'autobusos directes entre l'Hospitalet de l'Infant i Sant Vicenç de Calders, mentre que els viatgers de les línies R14 i R15 es desviaran per la línia de Sant Vicenç de Calders, la plana de Picamoixons. Consulteu els nous horaris a rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Passen 7 minuts de 4:45 de la tarda. Seguim a la sobretaula amb l'Empar Moliner, amb l'Esther Vallès, amb en Lluís Carrasco i amb en Fran Domènech. Escolteu un momentet d'això.
Cuando suene la sirena, cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas.
Ciudadanos, esta será una tradición que celebraremos cada año. Uníos a la primera purga.
Això que acabem de sentir pertany a La Purga. És una ficció cinematogràfica on s'explica com als Estats Units, una nit l'any, està permès cometre qualsevol mena de delicte sense patir cap conseqüència legal. Doncs aquesta idea li ha agradat a Donald Trump, fins al punt que l'ha tret en un míting a Pensilvània. A veure, Francesc Garriga, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
És que clar, és que ja no sé com donar-te pas. És que
a veure,
què està passant?
Expliquem-ho bé, és a dir, per boig que sigui Trump, diguem-ne que el que ell proposa, no, sembla que ho defensi, però
no,
el que ell proposa,
no,
és a la pel·lícula és una carta blanca per tothom. Trump diu que aquesta carta blanca només
no
l'hauria de tenir la policia.
Perdona, és veritat, la policia als Estats Units mai no ha mentat a ningú sense mereixer.
No, llavors, el que proposa Trump és que hi hagi un dia molt violent, segons ell, un dia realment dur, lleig, un dia violent, i que amb aquest dia violent, lleig i dur, immediatament s'erradicaria el crim als Estats Units i, per tant, s'acabaria amb aquesta problemàtica que ell entén que és tan greu, tot i que totes les xifres que s'estan donant indiquen que en els últims 4 anys la criminalitat al país ha baixat. Però, en tot cas, per Trump això és un element de campanya i proposa aquest dia contundent, aquest dia, segons ell, real, rough, nasty day, dur, lleig, violent, per erradicar la violència.
Sí, de veritat, les idees són boges, però els namings que hi posa, Real Rough Nasty Day, o sigui, és que fins i tot la gent
no,
ha posat samarretes.
Sí, però mira, doncs no en tinguis cap dubte. Això, explicat així, és nou, però Trump fa molts mesos que advoca per, si arriba al poder, que la policia tingui immunitat total per actuar, perquè, segons ell, les lleis que limiten la policia, fan que la policia no pugui actuar i que per això aquest país, diu ell, és tan violent, que per tant necessita que la policia pugui actuar amb tota la contundència, sense por a les conseqüències, perquè diu, ara la policia té por d'actuar amb contundència perquè els tancaran a la presó i llavors no poden aturar els dolents.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. En un país, ara t'ho deia, entre línies, en un país on els casos d'abusos policials no són precisament pocs, no sé si és una bona idea proposar d'una carta blanca a la policia per fer el que vulgui.
Bé, de fet, això, una cosa és el que diu en campanya, una altra cosa és el que podria acabar fent si guanyar les eleccions. De fet, amb un és a dir, això ho diu en un míting, tothom aplaudeix i la gent, en el fons, ja quan està als mítings de Trump, escolta, però...
Ja saben que és una mica hooliganisme, no?
Sí, és a dir, la gent li pregunta i diu, és Trump, ja saps com és. Després, en una entrevista, es va seure amb una dona que tenia un familiar que la policia l'havia, no recordo si matat, un familiar o un amic, i ell deia, sí, això ens hem de mirar bé, hi ha d'haver excepcions. És a dir, que ell mateix és conscient que això no es pot aplicar, però en tot cas són aquests missatges que fan que la gent l'aplaudeixi, que la gent digui aquest senyor va de veritat, aquest senyor va dur, aquest senyor acabarà amb el crim als Estats Units. I, per tant, doncs, aquest és el discurs. Però, vaja, això ha tapat un altre moment d'aquest míting en el que va qualificar Kamala Harris, textualment va dir Joe Biden ha quedat incapacitat mentalment, però és que Kamala Harris ja va néixer discapacitada mental.
Que em sembla fons del... altres companys del Partit Republicà li han demanat que retrocedeixin aquestes afirmacions, perquè, clar, era una ofensa al col·lectiu, no?
Bé, i de fet, a Kamala Harris li han demanat que no l'ataqui per com és ella, sinó per les seves polítiques. I, en canvi, s'ha dedicat els últims dies a dir-li estúpida, feble, tonta com una pedra, lazy...
Vaga, no?
Mandrosa.
Sí, mandrosa. Per tant, diguem-ne que li ha dit de tot els últims dies i els seus assessors li diuen... Fixem-nos en el que fa, no en com és, però Trump el supera, això.
A més, se li nota que està perdent una miqueta els papers. A tot això, Kamala Harris, quan va dir allò dels cats and dogs, la cara d'estupefacció, que jo crec que va ser un encert de Kamala Harris, de no m'ho estic creient, i després la rialla que va deixar anar, jo crec que era bastant més eficaç que qualsevol contraatac. No sé si ha dit alguna cosa, tant al respecte de l'afirmació contundent contra ella...
No.
Com el
és que els demòcrates ja pràcticament que no... Ja gairebé que ni contesten aquestes anades de pilotes, si no són molt evidents, o si no les fa com va ser en el debat, que allà, evidentment... Però ara serà interessant demà, matinada de dimarts a dimecres per vosaltres, el debat de vicepresidents que es fa a Nova York.
Cert.
Això serà interessant perquè, així com Trump comença a mostrar-se... Fins i tot et diré que incapaç d'afrontar un debat, com es va veure fa gairebé un mes. J.D. Vance, el seu vicepresident, és un home hàbil. I amb les mateixes mentides, jo crec que és més capaç de fer-les servir. I veurem si Tim Walz, el vicepresident de Kamala Harris, serà capaç de contrarrestar-lo de manera eficaç. Per tant, serà interessant també aquest dimarts a Nova York veure com se'n surten tots dos.
Clar, perquè Trump s'ha negat a fer cap debat més amb la seva contrincant, per tant, ho faran els segons,
Ell diu que sí perquè... Com que ja vaig guanyar el primer contra Kamala Harris,
ja
els
està.
Perdedors només demanen un rematch, per tant, jo ja no torno a debatre. Sí.
Lluís Carrasco.
No, hi ha una cosa de les que ha dit el Garri que a mi m'ha preocupat quan ha dit bueno, però va, és Trump. Jo no estic d'acord. Aquestes coses calen i calen molt bèstia.
No, això és el que diu el públic, no els mitjans.
Les societats modernes...
Els seus seguidors, diguéssim.
Sí, no, però...
El disculpen.
Però sí. Més enllà del que diguis d'una forma, diguéssim, afectista i d'una forma que saps el que estàs dient, després hi ha el que se't queda interioritzat. I jo crec que en una societat moderna i mòbil, cada vegada més mòbil, on patim grans conflictes socials, culturals, religiosos, d'encaix, de persones de procedències molt diverses, i que tot això crea conflictes que, malauradament, un progressisme masses vegades bonista amaguen i no acaben de resoldre, alimenta aquest tipus de discurs. L'alimenta, i aquestes barbaritats, i això de la purga que parlàvem ara fa un moment, són barbaritats atractives en una societat cada vegada més reaccionària i més totalitarista, amb la qual cosa em preocupa, perquè va calant, sobretot en els grups més joves, I, per tant, va creixent amb aquests grups. I a mi em sembla molt greu, em sembla un problema molt bèstia i que jo crec que no hauríem de ni de minimitzar ni de caricaturitzar, perquè crec que cada vegada cala més a la societat. Només cal veure el resultat de les eleccions austríaques d'aquest cap de setmana per adonar-nos de que és una corrent que comença a ser imparable, el de l'extrema dreta, a tot el món.
Però en el cas de Donald Trump, jo no sé si està passant tant la ratlla, s'està passant tant de la ratlla que al final el vot acèrrim a, disculpeu, a Trump, seguirà votant a Trump, però el vot que estava indecis o serveix més per mobilitzar els demòcrates que potser no estaven mobilitzats, Francesc?
Jo crec que a efectes electorals varia molt poc ja el que pugui dir Trump, a no ser que sigui una anada de pilota molt heavy. És a dir, bueno, el tema dels gossos i els gats i els haitians doncs potser va provocar... Però és que ha arribat un punt que aquí la gent està gairebé insensibilitzada i hi ha poques coses que puguin modificar ja el vot, si no són relliscades o si no és veure certa incapacitat. Però afirmacions de Trump que ara sorprenguin, et diré que hi ha poques, eh? Poques.
Ai, Déu-n'hi-do. A tot això, em deies el debat entre Tim Walz i Jamie Vance, on el podrem veure i tindrà les mateixes restriccions?
O no el podrem veure? Aquesta, aquí m'has enganxat ara. No sé si... És a dir, així com el de president sí que el feien més o menys totes les cadenes, aquest no sé si tindrà tanta cobertura com a mínim a casa nostra. El fa l'ABC, però la senyal és oberta, per tant entenc que els que tinguin els canals americans a Movistar o a qualsevol plataforma que tinguin a casa, en algun canal l'acabaran enganxant. És a les 9 de la nit nostra, per tant, a les vostres 3 de la matinada, i en principi amb els mateixos, el mateix format i tot més o menys igual que ho van fer els presidents.
És a dir, que no es poden trepitjar, micròfons apagats,
principi no.
Rèplica, dos minuts i un minut, etcètera.
Sí,
escolta una cosa, aquí com a mínim, però m'agradaria preguntar-te pels Estats Units, no se n'ha sabut mai més res de la Melania Trump?
O sigui, va sortir aquesta setmana.
T'imagines com amagada? Sí.
Mira, dues coses molt ràpides. Una, acaba de treure un llibre...
Com se diu? Que és de memòries o alguna cosa així?
Sí, de memòries.
I contra esports, diguéssim.
No. I la segona cosa que ens ajudarà a entendre moltes coses, aquesta setmana passada es va descobrir, o fa 15 dies, que Melania Trump ha cobrat per assistir a actes del seu marit $240,000 per fer un petit discurs.
Com l'admiro! O sigui,
$240,000 que no va pagar l'organitzador de l'acte, sinó que va pagar la campanya.
Però
això hi ha gent
que està valorant
que això és un frau, perquè està fent servir diners de la campanya per, en teoria, enriquir el seu matrimoni. Clar, $240,000 per discurs és molta pasta.
Et surt molt pel minut, eh?
I és inèdit que l'espòs o esposa d'un polític cobri per donar suport al seu marit. Aquí hi ha qui diu que això no deixa de ser més que un matrimoni, una empresa on ella...
Home, això al Pedro Sánchez no li passa, segur. Home. Segur que vulguis que no. Però, és a dir, potser és que li va dir... És que no hi penso anar. No hi penso anar si no m'ho pagues.
Capaç.
Pot ser.
En fi, Francesc Garriga.
Elisenda, et proposo una cosa. A partir de cada dia que parlem, si vols, et faig una actualització de què diuen els algoritmes sobre el resultat de les eleccions.
Em sembla bé. Ara què diu l'últim?
Mira, l'últim diu Harris té un 56% de possibilitats de ser president contra un 43% de Donald Trump. Això és agafar les enquestes, ponderar-les, agafar l'històric. Per tant, està molt igualat, eh? Perquè 56 a 43 és que hi ha 43 opcions que sigui Trump, també.
Voleu fer una porra?
Sí, molt igualat, però fa uns dies estàvem 50-50 o 49-51, eh?
Als Estats Units, esdeveniments d'última hora fan canviar.
Aquí parlen de l'October Surprise. Normalment hi ha una sorpresa a l'October.
October Surprise, sabré quina serà.
Hi ha un 1% que no arriba... On va aquest 1% que falta?
Hi ha un 0,2% d'empat. Que es pot produir un empat.
Oi.
Ai, senyor. Francesc Garriga, t'anirem trucant i anirem actualitzant aquest marcador.
Aquí em trobareu.
Una abraçada. Fins ara.
Adéu.
Va, fem una pausa i a la tornada parlem de creativitat, aprofitant que tenim en Lluís Carrasco.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Olés o l'immens so de la brama del cérvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Necessites un cop de mà per cuidar els teus pares? Ells mereixen la millor atenció. Cuideo és la solució més ben valorada del sector amb cuidadors professionals. Cuideo!
La producció del Mercat de les Flors Cèl·lula 5, La Quijà, de Paloma Muñoz, inaugura la nova temporada 24-25. 10 ballarins a escena buscaran la poesia dels cossos en el moviment. Amb el suport del Pla d'Impuls de la Dansa de Catalunya, La Quijà es podrà veure del 3 al 7 d'octubre al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
Priscila, el musical internacional més espectacular i divertit, s'estrena al Teatre Tívoli amb les cançons més ballades de la història i una nova superproducció. Posa't els teus tacons i cobreix-te de purpurina, perquè, carinyo, Priscila ja és aquí. Entrades a priscilaelmusical.es. 10 úniques setmanes.
Vols una escapada inoblidable?
Vine al Pirineu i a les Terres de Lleida i descobreix l'encant ocult d'aquest territori. Muntanyes majestuoses, paisatges idíl·lics, pobles autèntics i gastronomia deliciosa.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
10 minutets i seran les 5 de la tarda. Carrasco, a veure, tu que ets expert en creativitat. Dius que faràs un joc, no, ara? Val. Us ho explico. Hi ha una evidència científica que diu que caminar potencia les idees creatives.
Claríssim,
tu, en part,
claríssim.
Et va bé per escriure?
Caminar o córrer. No hi ha res com això. I per això els grecs feien els peripatos, que era ensenyar caminant.
Fixa't,
Imagina't discutir caminant, per exemple, o corrent, que tu has d'estar fent un esforç pujant una muntanya, llavors has de mesurar les teves paraules millor, has de pensar més, és molt bo.
Jo discutir corrent, perdo, però per asfíxia. Vull dir. Us deia que el caminar potencia les idees creatives en el durant i una mica el després. Un estudi de la Universitat de Stanford va concloure que caminant augmentem les idees creatives en un 60%, però és que el resultat encara va millorar més quan la prova es feia a l'exterior, és a dir, no caminar per unes instal·lacions internes, sinó a l'exterior. Exacte, i si a més li sumem que diuen que el color verd augmenta la creativitat, doncs ja podeu enfilar cap a Collserola a casa meva i torneu d'aquí una estoneta. A veure què en pensa la Marta Balaguer. Ella és presidenta de la secció de Neuropsicologia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sembla que aquí estan tots d'acord, l'Empar, en Lluís... Confirmes tot això que diem?
Sí, bueno, en principi sí. Aquest estudi que han publicat a la Universitat de Stanford, la veritat és que metodològicament està molt ben fet i sembla que sí, que caminar potencia la creativitat. Potencia, sobretot, la generació de l'originalitat de la creativitat.
Ah.
Perquè la creativitat té diversos aspectes, diverses dimensions. Una d'elles és l'originalitat, i en aquest estudi el que miren és específicament com afecta l'originalitat. Però hi ha altres dimensions que no les miren i no sabem si caminar les afavoreix o no.
I això que deien que el color verd augmenta la creativitat, és veritat o és mentida?
Bueno, això jo crec que és més rumorologia, no hi ha cap evidència científica de pes que realment confirmi que el color verd influenci la creativitat. No? Això dels colors també és molt, molt cultural i, clar, generalitzar que el color verd afavoreix la creativitat, jo crec que no hi ha prou evidència científica que ens ho confirmi.
Per tant, deixeu de fer el tonto i posar-vos al fons de pantalla de la selva amazònica, que així no seríeu més creatius. Quina explicació neurològica tindria el fet de que caminar o córrer, com ens deia l'Empar, alliberi aquests processos creatius, sobretot de l'originalitat, com deies tu?
Clar, a veure, aquest és un estudi molt nou, la veritat és que no s'ha mirat, i en el mateix estudi tampoc mirant, no, els correlats neurofisiològics d'aquest fet. Però, bueno, se'n poden ocorrir moltes hipòtesis, no? Per exemple, caminar sí que, sempre i quan, he sentit abans que crec que l'Empar, no?, deia que córrer afavoria la creativitat, i jo crec que no és tan bé així, no és només córrer o caminar, l'activitat física, sinó és fer-ho, no?, amb una espècie, amb la finalitat de no fer res, no?, de deixar el pensament volar. En el moment en què ens fiquem a competir, que correm per anar més ràpid nosaltres, per entrenar, jo crec que aquí disminueix bastant també el procés creatiu.
Clar.
El fet de caminar estimula moltes neurones, estimula moltes xarxes neurals, i aquesta estimulació de les xarxes neurals afavoreix el procés creatiu, afavoreix...
Aquesta idea dels
que
tinguin monjos,
moltes idees al cap.
Això de sí, Oret Labora, aquesta idea de tu estigues, per exemple, cavant l'hort i pregant, és una mica aquesta idea. És a dir, tu pots estar fent una feina física com o fregant plats, o una feina repetitiva, mecànica, que et costa un cert esforç, i això fa que la ment, com tu dius, voli. No sé si us ha passat alguna vegada, caminant o corrent, que acabes amb hiperoxigenat i d'alguna manera veus els colors molt més vius. Quan diuen, veus la vida de color de rosa, per què és? Perquè jo diria que l'oxigenació fa...
A mi això no m'ha passat, eh?
A mi sí. O sigui, quan acabo de caminar o córrer, veig el romaní molt lila. Sí.
L'alliberació de neurotransmissors, també, les substàncies químiques a través de les quals comuniquen la neurona, no? Pues, córrer o l'exercici físic moderat, no que ens deixi exhaust, però un exercici físic moderat sí que permet l'alliberació de dopamina, que és el neurotransmissor de la recompensa, i de les endorfines també, que això també, les endorfines tracten més el dolor, l'analgèsia, i òbviament el cervell està com amb molts químics de pel mig, i sí que es pot percebre tot d'una altra manera.
Marta, també has dit una cosa que em sembla clau per la següent pregunta que et faré. Perquè tu has dit, sempre i quan es faci amb el propòsit de no fer res. Mm. És a dir, l'avorriment o el no fer res també està relacionat, m'imagino, amb tenir idees creatives.
Bueno, potser mi, abans no és tant no fer res, sinó amb un estat mental de deixar-nos endur, de que no hi hagi direccionalitat. No? L'avorriment, sí que és cert que últimament hi ha molts investigadors que parlen que l'avorriment afavoreix la creativitat. No és tant que l'afavoreixi en si mateixa, sinó que crea un estat propici que fomenta la creativitat, no? Perquè pues, quan estem avorrits necessitem estimulació, i llavors quan la busquem incrementa la curiositat. Però sí que és veritat que també hi ha molts altres autors que parlen que l'avorriment hi ha moltes conseqüències negatives a nivell mental, no? La frustració, tristesa, etc. No? I aquí, depèn de quin autor parla que l'avorriment afavoreix la creativitat, i depèn de quin altre, doncs no.
Per tant, no
aquí
està...
Hi ha més controvèrsia.
Hi ha controvèrsia en el món científic, eh?
Exacte, sí. Però bueno, sí que és veritat que l'avorriment, o sigui, fer una tasca rutinària que exigeix una mica d'esforç, que ens permet deixar la ment volar, doncs aquest tipus d'avorriment sí que afavoriria la creativitat, o que aparegui, que ens porti, no?, a estimular la creativitat.
A veure, Marta, sóc amb en Lluís Carrasco. Oh. Lluís Carrasco és un creatiu famosíssim aquí a Catalunya.
Famosíssim.
Sí. Va fer la pancarta de la porta.
Llavors que jo, de creativitat.
La pancarta de la porta, ganes de tornar-vos a veure, aquest és el culpable. Fes-nos el joc, i que també participi la Marta. Pot participar o no?
Ah, no, ara quan parlàvem de... ara quan parlàvem de la natura, del verd, etc, sí que existeix una cosa que es diu psicologia cromàtica, i per tant els colors sí evoquen uns estats d'ànim i uns targets determinant a la ciutat occidental. Però sí, al final, el fet d'estar a l'exterior, a la natura, inclús a la natura urbana, sí que incrementa moltíssim la creativitat. Però cal obrir els ulls i mirar, no només veure. El problema és que la gent veu moltes coses, però mira molt poques coses. Per exemple, un taxi, que és una cosa que hem vist tots milers i milers de vegades, no som capaços de dir exactament quina part del taxi és negra i quina part és groga. Exactament. Jo em jugo ara 20 euros en qualsevol de vosaltres a veure si encerteu. Jo me'l jugo. Val. I segurament jo guanyaré els 20 euros.
Vale?
Perquè quina part és realment groga? Les portes?
Les portes.
Les dues portes?
Les dues portes.
A dalt i a baix?
A dalt i a baix. Només a baix, perdó.
El maleter?
El maleter...
Groc.
Sí, groc, la part de dalt.
El sostre?
No.
El sostre sí. El sostre
no.
És negre.
El capó és negre.
No, al final
sí, he guanyat.
El sostre és negre.
Estem tots mirant de roll per la finestra.
Volem els diners.
Em refereixo que mirem un poc, veiem molt, i coses que semblen molt òbvies tenim dubtes.
És veritat.
Només les portes, Carrasco. Sí. Només les portes, les quatre portes.
Però jo ho he dit jo, no copis.
No,
digue'ns la resposta.
No, sí, les portes i el maleter.
També és groc, la porta només la part de baix de la porta. Són les dues portes.
Les dues portes, sí. I el maleter, el cul del cotxe, diguem-ne.
Hem d'estar mirant taxis a l'ordinador.
Ara sí, però abans no.
Una cosa que és molt òbvia,
ens adonem
que realment pensem que sabem com són les coses i realment no ho sabem.
Estic molt d'acord amb això, molt d'acord. Marta Balaguer, presidenta de la secció de Neuropsicologia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Abraçada. Fins ara. Déu-n'hi-do, eh? Avui temes intensets, no?, aquí a la sobretaula.
Molt, molt. Cada un, la història d'una vida, no?
Sobretot la de Donald Trump, no?
Jo recordo que quan va venir, perdona, ara que parlàvem de credibilitat, l'Albert Serra, aquí, va explicar que ell tenia una manera de treballar perquè se li obrissin les neurones, que era posar-se sempre la mateixa cançó 100 vegades. És a dir, es posava una cançó i la feia repetir. I deia que això feia que s'oblidés de la cançó que estava sonant i el seu cervell, ell deia que les neurones connectaven entre elles.
Home, és una mica la cosa del trànsit, no? De la gent, dels derbeixos de Cònia, que tota aquesta
jo
cosa...
Jo soc bastant defensor d'envoltar-me d'un color determinant en funció de la imatge corporativa que estic buscant.
Ah, sí, eh? Sí,
per exemple,
color, ja.
El groc és molt infantil, molt d'energia, el taronja és més juvenil, més de moviment, el vermell clarament és de força i és energitzant, o el, jo què sé, o el negre, que és de luxe i és de premium
i de...
És que els colors van associats a molta... De fet, els hem donat una càrrega molt important.
Més del que pensem.
Amb el premium, tu veus qualsevol producte de negre i dius, ai, és gourmet. Oi que sí, a vegades deu ser el mateix que ha fet en blanc, que blanc és la línia, la gratuïta, ai, la gratuïta, ja ho diré.
La
marca blanca, sí. La marca blanca del supermercat.
Blanca i...
No. En fi, Empar Moliner, Lluís Carrasco, estimats, moltes gràcies, ens tornem a veure dilluns, eh?
Molt bé, fins dilluns.
Esther Vallès, Fran Domènech, ens sentim demà.
Salut, gràcies,
salut.
Fins demà.
Nosaltres ens quedem aquí, ara anirem al butlletí informatiu i a la tornada, Gonzalo Bernardos, Economia.